smile even though it's broken. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile.
Doncs sí, tornem a obrir un nou espai sobre benestar, salut mental, amb la psicòloga Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia, Pepo. Molt bon dia a tothom.
L'altre dia ens vas parlar de límits en les relacions humanes.
Sí.
No? Com eren d'importants, tant observar quan els havien de posar, com posar-los. I avui seguirem parlant d'això, de com posar límits, especialment quan a vegades l'altra persona es resisteix.
Exacte. O sigui, com podem sostenir aquests límits que hem posat davant de persones que no els respecten i fer-ho sense perdre la calma i sense caure en la culpa. Que ja hem parlat moltes vegades de com ens afecta la culpa. Posar un límit és un acte, ja ho vam dir, d'amor propi, de tenir cura de la pròpia salut. És un acte de força també, de voluntat, i mantenir-lo podem dir que és un acte d'autorespecte, no? De respecte pel propi criteri, per la pròpia salut. Però aquí és on apareixen, diríem que els grans reptes psicològics, no? La manipulació emocional, que a vegades algú sense voler, perquè no sempre és volent, però ja existeix aquesta possibilitat d'una mina, una mica de manipulació emocional, la por a la pèrdua per part nostra. Què pot passar, les conseqüències de quan posem aquest límit, que normalment no passen, però tenim aquesta por que ens impedeix sostenir aquests límits, la culpa que podem sentir, de, ai, potser no li hauria d'haver dit això, potser no tenia un bon dia, la necessitat de validació que tenim quasi tots i algunes persones amb més intensitat. Per tant, és important entendre que posar límits i sostenir-los és a l'inici de començar a construir relacions més sanes. Val? Pot ser que algunes es perdin pel camí, però si es perden, potser és que no eren relacions que ens fessin bé. Per tant, bueno, haurem de fer el dol d'aquella relació que es perdi, però les que quedin, que seran la majoria, seran relacions més sanes i seran més autèntiques i més lliures quan aprenguem a començar a posar i sostenir aquests límits sense perjudicar-nos a nosaltres tampoc. Sense sentir aquesta por a que l'altre, no, aquesta inseguretat respecte al que valem per l'altra persona, no?
És així, és una disjuntiva entre o respecte als meus límits o hauré de fer dol per la pèrdua d'aquesta relació.
No hauria de ser així, perquè de vegades l'altra persona simplement actua perquè actua d'aquella manera, a vegades no és conscient. No? L'exemple aquest que posàvem fa un parell de setmanes d'aquest amic que truca sempre quan te'n vas a dormir i ve a explicar-te, no ho fa amb mala intenció, amb intenció de molestar, però potser no és conscient que aquell no és un bon moment per tu. I el fet de nosaltres aguantar la xapa, entre cometes, ens perjudica perquè estem cansats, perquè preferiríem no estar fent allò. El cos ens demana una altra cosa.
I hem posat un exemple bastant, diguem-ne, suau.
Sí,
per
això
dic que segurament hi hauran vulneracions de límits molt més preocupants i greus.
Exacte. Però per posar un exemple de que no necessàriament la persona que s'està saltant, la persona que ens està molestant, la molèstia ens indica que allò és un límit per nosaltres, però l'altra persona no, potser no ho sap. Allò, no? Llavors, comunicar-li ens ajuda a ajudar a aquesta persona a tenir una relació més sana amb nosaltres, a estimar-nos, ens estimem nosaltres mateixos, i llavors, si l'altra persona realment li interessa aquell vincle, igual que t'interessa tu mantenir-lo, dirà, ostres, perdona, no ho sabia, parlem demà, no et preocupis, i un altre dia potser que a la nit se li en vagi i et truqui, ai, perdona, que no me'n recordava, o et dirà, et va bé si t'ho explico ara, ja sé que ara no és una bona hora per tu, però és que necessito, bueno, doncs un dia excepcionalment. O sigui, no sempre posar un límit significa perdre aquella relació, però a vegades ho sentim així. De vegades la nostra necessitat de validació ens fa sentir que si posem un límit estarem sent dolents, o estarem sent egoistes, o l'altra persona no li agradarà. Pot ser que no li agradi, perquè quan ens els posen a nosaltres tampoc ens agrada. Però nosaltres també hem d'aprendre a sostenir aquesta molèstia i entendre que si l'altra persona ens ho diu de manera correcta i amb tot l'amor del món, hem de respectar que allò per aquella persona és algo que li molesta, no? O em molesta que em diguis això. Cada vegada que em dius això em sap greu. Ostres, doncs no ho sabia, ja no t'ho diré, hi ha gent que no li agrada la ironia, el sarcasme, i a vegades dir-t'ho no vol dir que tu siguis, hagis de deixar de ser irònic, però simplement a aquella persona això li molesta, doncs no li dius, no? Igual has de sostenir una miqueta d'incomoditat una estona o un parell de dies, però al final no t'està dient que tu com a persona no valguis, t'està dient que allò que li estàs fent a ella no li va bé, i ja està. Però de vegades ens sentim rebutjats quan ens posen límits o nosaltres tenim por que els altres s'enfadin si els hi posem.
Clar, no és un rebuig a la totalitat de la persona, sinó a aquell capítol en concret. Una altra cosa és que aquesta persona, ara que posaves l'exemple aquesta de la ironia o la sàtira o el cinisme a vegades, no? Doncs consideri que aquest tret és fonamental de la seva personalitat. Uh-huh. No? I dic, home, és que jo, no sé, m'expresso així.
Bueno, doncs potser hauràs de sostenir que l'altra persona et digui que no li agrada, o potser l'altra persona triarà si li va bé o no li va bé tenir una mica així. No vol dir que sempre haguem de tenir relacions en les que tot el que l'altra persona fa ens agradi, però bueno, també hi ha la nostra feina de dir, aviam, ell és així, què faig? No? Posa'm una balança. M'aporta més del que em molesta això que m'està fent o no? Si m'aporta més del que em molesta, doncs llavors em quedo, perquè potser prefereixes una relació amb ironia, aguantant aquelles estones d'aquelles coses que no t'agraden amb aquella persona, perquè aquella persona sí que la vols tenir a la teva vida, que una relació amb un humor exactament igual que el teu, però que aquella persona no t'aporti res més a la teva vida. Val? També ens hem d'acostumar o hem de reflexionar sobre quines són les coses que ens molesten dels altres. I a vegades hi ha conflictes que són irresolubles perquè tenen a veure amb això, amb que cadascú és com és. Hi ha qui deixa el calaix obert sempre. O la tovallola molla damunt del llit sempre. I és així. A qui et molestes a tu, tu la culls, la poses al seu lloc, però prefereixes collir tu la tovallola i posar-la al seu lloc i entendre que això és part del pack d'aquella persona, però prefereixes tenir aquella persona a casa teva, encara que hagis de posar la tovallola, penjar-la tu, que no està amb una persona superordenada, que mai tens aquest problema, però que sigui buida o que no sigui estimulant en altres temes. Val? Estem parlant de trobar, com sempre, de trobar l'equilibri. Mm-hmm. Si hi ha una cosa que realment et molesta, que realment no estem parlant només de la ironia, estàvem posant exemples més senzills per veure que no sempre ha de ser una disjuntiva entre quedar-me o marxar, no? o respectes els límits o me'n vaig o te'n vas, però no sempre els límits que podem dir-ho i si l'altra persona se'n recorda i vol que tu estiguis bé, potser s'esforçarà i ho farà, però també hem d'entendre a classificar o a valorar els conflictes amb la seva justa mesura. Hi ha conflictes que sí que s'han de resoldre perquè tenen a veure amb el que cadascú entén com a parella, amb el que cadascú necessita per sentir-se estimat, i hi ha altres conflictes que són més estructurals o que són més irresolubles o que són menys importants. Llavors hem d'aprendre a vegades a viure amb les coses de l'altre que no ens agraden.
Sí, sí, però aquest exemple de la tovallola mullada o per l'estil,
sí,
segur que ha marcat moltíssims.
Bueno, segur que són discussions d'aquestes perquè també depèn del que tu atribueixes que l'altra persona, darrere de l'altra persona quan està fent això. Si tu entens que l'altra persona ho està fent expressament, igual no. Però sabent que et molesta, per què ho segueix fent? Pues perquè segurament ni hi pensa en aquell moment i és més l'hàbit que té, i hem dit moltes vegades que l'hàbit potser és més fort que la disciplina i que la motivació moltes vegades, no? I potser per ell no és tan important, o per ella no és tan important, ho deixa un minut i després ho treu, i és l'altra persona que no suporta veure, o justament quan passa la veu i l'altra l'acaba de deixar, i són situacions d'aquestes que depèn d'on comencis a explicar la història, es genera un conflicte i després bueno, es van acumulant conflictes diaris i la interpretació que fem del motiu pel qual l'altre fa allò de vegades és el que ens genera més malestar, més que el fet pròpiament dit. No? Si m'estimés se'n recordaria, de que a mi això no m'agrada i no ho faria.
Alguna clau per no perdre la calma quan intentem defensar aquest territori que ja ens ha costat molt establir aquests límits, no?
La clau per no perdre la calma és primer comunicar-nos entenent que l'altre, en principi, no fa les coses per molestar-nos. que l'altre té moltes coses al cap igual que les tenim nosaltres, que nosaltres també fem moltes coses que segurament molesten a l'altre i no les fem expressament perquè molestin a l'altre, sinó simplement no hi pensem, són coses que duem com molt, molt arrelades i no hi pensem. I després classificar els conflictes, veure si són conflictes estructurals o conflictes menys importants i imaginar com seria la nostra vida sense aquella persona, amb una persona que fes exactament el que volem però que no fos ella, per veure si realment és tan, tan molest allò que ens està fent o forma part de l'ofici de viure, no? De l'ofici de conviure, de saber que hi ha coses, les sabates al mig, arribar a la cuina i llançar una cosa per posar-la al costat de del cubell d'escombraries en comptes de dintre, no? Que dius, a veure, què costa si són 30 centímetres més? Però, bueno, intentar agafar-s'ho amb humor i treure el "em" de la frase, no? Em deixa sempre la tovallola pel mig. Mm. Em fa sempre això. Sempre em fas... De vegades les persones no ens fan les coses a nosaltres. Les fan i punt. No volen fer-nos la vida impossible. Fan les coses. I si traiem aquest pronom personal de la frase, també canvia com nosaltres interpretem la situació. I per tant també canvia la nostra manera d'abordar una conversa. Ja no estan a la defensiva, ja pot ser una miqueta d'humor i sobretot escoltar per entendre i escoltar per saber ben bé l'altra persona què passa pel seu cap quan fa aquelles coses o... i no pressuposar, que això és molt fàcil de fer, però molt fàcil de dir, vull dir, però és costa de fer, i més quan hi ha una rutina llarga, quan ja es porta molts anys en una relació, quan hi ha fills pel mig, tot es va complicant. Llavors és més difícil tenir converses més neutres, no? Deixant de banda totes les coses que anem abocant a dintre d'aquella conversa. Però si parlem de relacions més en les que sí que hem de posar un límit que per nosaltres és important, un límit més que no necessàriament ha de ser amb una parella, pot ser amb un familiar, o pot ser amb un amic, o pot ser amb un cap, el que fem és intentar trencar un equilibri que ve d'endarrere, i per tant el que podem trobar-nos és que l'altra persona, que estava acostumada a rebre aquella conducta per part teva, per exemple, més temps, més paciència, més disponibilitat, de sobte es troba en una paret on abans hi havia una porta oberta, i llavors davant d'això doncs pot reaccionar de moltes maneres, amb sorpresa, amb tristesa, amb ràbia, amb manipulació. Per tant, en psicologia d'això se'n diu resistència al canvi. L'altre intenta recuperar la posició que tenia abans i nosaltres ens sentim tentats o tentades a cedir, a vegades per no perdre la pau. Hi havia, crec que era Maquiavel, que deia que qui evita el conflicte o qui accepta el desordre per evitar la guerra tindrà primer el desordre
i després la guerra.
Per tant, no acceptem el desordre, no acceptem les coses que no ens agraden per evitar el conflicte, perquè acceptarem alguna cosa que no ens agrada i el conflicte en algun moment pot ser que hi sigui igualment. Per tant, no ens deixem dur, aquí intervé molt la culpa, no? Que és una emoció molt poderosa perquè ens obliga a justificar-nos. No? Això que l'he dit, ostres, potser he estat massa dur, potser és que ha tingut un mal dia, potser no calia dir-li així, no? Aquest sentiment de que hem fallat. Però la culpa no sempre és un indicador de que hem fet alguna cosa malament. La culpa moltes vegades és un símptoma d'una autoestima potser més en construcció. No? El cervell ens està dient que estem fent una cosa nova, diferent, encara no sap si és segura, i per tant això pot generar inseguretat, però aquesta inseguretat no necessàriament vol dir que ho estiguis fent malament, que realment li hagis dit malament a l'altre, que realment hagis... I si ha tingut un mal dia, doncs, bueno, que tingui un mal dia no vol dir que t'hagi de contestar així, vol dir que això també és un límit que està bé, no? I l'altre, si vol explicar-te, mira, he tingut un mal dia, perdona, ostres, doncs no passa res, un altre dia ho farem millor i ja està. Però el fet que tingui algun mal dia tampoc ha de ser... Podem entendre per què els altres fan les coses, però això no és una justificació de que les puguin fer sempre, no? És diferent. hi ha grans, tres grans mecanismes que a, vegades utilitzen aquestes persones que resisteixen als límits, de vegades conscientment i de vegades no conscientment. Un és la culpa, no? Per exemple, després de tot el que he fet per tu, i ara no m'escoltes perquè et truco perquè és massa tard per tu, per exemple. No? La por, si continues així, marxaré. És l'intent de generar-te por perquè tornis a fer el que feies abans. La confusió, no entenc per què t'ho prens així, si jo l'únic que faig és estimar-te, les coses que et dic te les dic perquè te les estimo, llavors et fa dubtar, no? Sobretot quan hi ha una part de veritat i una part de mentida en alguna frase, és molt fàcil que dubtem. Llavors, davant d'aquests mecanismes, el que hem d'intentar és no respondre amb més emoció, no entrar en el bucle aquest emocional de deixar-nos dur per la por, de deixar-nos dur per la culpa, d'entrar en una discussió, sinó amb més consciència, posant consciència de que l'altre està sent emocional perquè no li està agradant el límit que estem posant i nosaltres intentar mantenir la calma i mantenir respostes assertives. Per exemple, si m'estimessis de veritat no em diries que no. Si entrem en el bucle de sí que t'estimo, com pots dir que no t'estimi... Sí que t'estimo, però precisament perquè t'estimo necessito cuidar-me també. A mi no és un no a tu com a persona, és un no al que has fet i és un sí sobretot a la meva salut emocional. Per tant, no t'estic dient que no a tu, m'estic dient que a mi que sí. No? La culpa, que això passa molt a les famílies. Amb tot el que he fet per tu i així m'ho pagues, no? Això d'aquest deute, d'aquest deute invisible o que ningú ha contret però que sembla com que hi és, no? Doncs t'agraeixo tot el que has fet, però que mai hagis fet coses per mi no m'obliga a guardar-te obediència de per vida. M'agrada decidir per mi les coses que faig. Intentar no entrar en el bucle aquest de la discussió emocional.
No, perquè tu vas fer allò, perquè jo...
No, però ho vas fer perquè vas voler, bueno, ho vaig voler... Ja està, ja estem perduts. Intentar no entrar en el bucle, no? Accepto el que m'estàs dient.
I segurament és veritat, gràcies.
Exacte, gràcies pel que has fet, però que hagis fet coses per mi no fa que jo hagi de... obeir totes les coses que tu em diguis. Intento defensar el que és millor per mi i tancar. No? O sigui, si anem contestant, anem mantenint oberta la discussió i del que es tracta és de tallar-la, de no entrar en aquest bucle, perquè no va enlloc. No? És un bucle que intenta mantenir una situació perquè no canviï i nosaltres estem intentant canviar-la, per tant, és inútil entrar en aquesta discussió. O, per exemple, un altre cas d'un cap que ens diu, ens pressiona, només tu pots fer aquesta feina que t'he donat, no? Pues la resposta pot ser gràcies per la confiança, però avui no puc. Prefereixo fer bé el que tinc o digue'm què deixo de fer per fer això que m'estàs dient, però que em tinguis confiança no vol dir que jo hagi de fer tota la feina de tres persones, no? Posar límits. O l'amic que a vegades ens manipula. Des de que tens parella ja no comptes amb mi. Aquesta també l'hem sentit segurament moltes vegades, no? Quina resposta podem donar a això? Doncs sí que és veritat que les meves prioritats han canviat. Quan un té parella és veritat que canvien les prioritats, però t'aprecio igual, no? La teva posició dins la meva vida no ha canviat. Com a amic t'estimo igual, si vols quedar perfecte, i si no... i estàs molest, ho entenc, doncs ja parlarem en un altre moment. Intentar evitar sempre, no buscar la resposta perfecta, no és tant l'objectiu, estem donant exemples per veure com podríem fer-ho per no entrar en el bucle, perquè del que es tracta és no entrar en el joc emocional de l'altre. No? Respondre amb serenor, no justificar-nos i no atacar. Aquestes serien les claus, no? de la comunicació assertiva. Dir el que volem dir sense atacar a l'altre i sense perdre'ns a nosaltres. Això és clau per no entrar en el joc psicològic de l'altre i després nosaltres hem de seguir mantenint aquell límit en diferents dies o si hem dit que no, que realment sigui que no. Hi ha tres pilars essencials per sostenir els límits en el temps. Un pilar és la claretat. Si nosaltres no som clars a l'hora d'establir un límit, és com si hi hagués una porta i la deixem entreoberta. L'altre sap que si posa el peu la pot acabar obrint. Per tant, contestar ara no puc quedar és una manera clara de contestar. Si diem potser un altre dia, ja és una invitació a insistir, ara no ho sé, igual més tard, si de cas després et dic, no, ara no puc quedar, després no ho sé, ara segur que no. Llavors, si tu després pots, doncs ja li diràs a la persona, però no deixar respostes ambigües, perquè deixes la porta oberta a que et segueixin insistint i aquest desgast que implica el intentar... Llavors sí que entres com en una espècie de baralla o de batalla de força, no? I no és això. Ja ho vam dir la setmana passada o la secció anterior, que posar un límit és informatiu, no és una negociació. És algo que és important per tu i ho dius, ja està. La calma. Si l'altra persona s'enfada o ens qüestiona, entrem en alarma. No ens agrada i això també entra en... toca la fibra aquesta de la validació, que és tan sensible per nosaltres. Aprendre a sostenir un límit és entrenar-nos a sostenir aquesta alarma, sostenir, a entrenar el sistema nerviós. Respirar abans de respondre, o sigui, saber que entrarem en alarma, saber que ens posarem nerviosos, sobretot si no estem acostumats a fer-ho, anticipar que això passarà i acceptar-ho. I tenir estratègies per mantenir aquesta calma, o sigui, que no ens agafi per sorpresa.
O sigui, el dia que hem d'anar a posar límits o a recordar-los, saber que igual no va tot de color de rosa.
I que encara que vagi bé, el simple fet de dir a l'altre no puc quedar, pot ser que això simple ja et faci estar nerviós.
Clar.
Per tant, respirem abans de parlar, donar-nos temps, separar el to del contingut, que l'altre potser ens està parlant amb un to fort, però no entrem en el bucle emocional que en genera el to amb el que ens està parlant, sinó quedar-nos en el contingut i intentar mantenir molt la calma com si parléssim amb un nen petit, perquè a vegades quan algú s'enfada reacciona, la reacció sol ser inconscient, la resposta sol haver-hi una consciència darrere, i això és el comportament típic dels nens, no? I els nens són més reactius, no són tan conscients. Per tant, si ens imaginem que l'altra persona està reaccionant d'una manera doncs, com reaccionaria un nen, perquè no entén alguna cosa, mantenir la calma. Mantenir la calma, no reaccionar nosaltres tan bé en aquell moment. Sabem que això a aquella persona també li passarà i en un altre moment potser ho podrem abordar d'una altra manera. Però és important, en el moment, sostenir aquesta alteració que tindrem i dominar aquesta debilitat, perquè posar límits o estar en calma no és ser dèbil. A vegades confonem, pensem que el que crida més és el més fort i el que no contesta és el dèbil, però en el cas aquest que estem dient, la calma no precisament no és ser dèbil, és tenir un caràcter propi, un domini propi de les emocions, i això és més caràcter que el que crida molt, no? I el que t'aboca damunt tot el que se li ha hagut en aquell moment. Hem dit claretat, hem dit calma, i l'altra eina o l'altre pilar bàsic per mantenir bé els límits és la coherència. Si diem que no, hem d'actuar amb que no. Si diem no em truquis a aquestes hores i l'endemà torna a trucar, bueno, és igual, i li agafes...
Tornem-hi.
Ja estàs dient-li que els teus límits no són... es poden saltar. Val? I estàs dient que si insisteix una miqueta més, cediràs. No? Aprendrà que el teu límit és negociable i no volem una negociació. Volem informar. No? Si és ara no, és ara no. I dir que no és autoafirmar-nos, i mantenir-nos és estimar-nos a nosaltres mateixos, no tenir tant en compte l'altre com a nosaltres. No perquè no ens interessi l'altre, sinó perquè nosaltres també som importants, i si nosaltres no ens defensem a nosaltres, probablement ningú més ho farà. Per tant, aquesta defensa del límit serveix perquè algú ha d'estar de part nostra. L'altre ja defensarà el que li interessa i les seves coses que són importants. Dir-nos que no a l'altre no és negar-lo, sinó és afirmar-nos a nosaltres. Perquè som el projecte més important que tenim, som nosaltres. Per tant, hem de prendre'ns en sèrio les coses que ens molesten i no deixar-les passar, fer-ho amb amor, amb calma, sense entrar en bucle, sense atacar, però amb fermesa i amb coherència, perquè li estem ensenyant a l'altra persona amb tu quines coses sí i quines coses no.
Claretat, calma, coherència són alguns dels pilars que avui ens suggereix la psicòloga Vanessa Parellada per sostenir, per mantenir aquests límits que han d'ajudar doncs, a tenir unes relacions personals més sanes i intentar doncs, anar a poc apuntalant la nostra autoestima. Sovint quan parlem de límits ens referim a la criança, no? Als infants.
Sí.
Però no és així. Vull dir, de fet, portem dues sessions parlant de límits i sempre parlant de persones adultes. També necessitem límits.
També hem de posar límits en les nostres relacions. Pot ser que alguna es perdi. Si es perd una relació perquè hem posat un límit, vol dir que aquella persona es beneficiava de que no n'hi haguessin i, per tant, era una relació desigual, que segurament ens drenava més energia que no pas ens donava coses bones. Per tant, bueno, doncs, és veritat que les amistats van i venen. Algunes es queden tota la vida, altres no, i relacions que no respecten el que nosaltres volem i el que és bo per la nostra salut mental, doncs potser no ens interessen tant. La persona que realment t'estima escoltarà el que li estàs dient, voldrà tractar-te de la manera que per tu és bona i voldrà que tu estiguis bé, no? L'amor és això, és voler que l'altra persona també estigui bé, està bé tu, però que l'altra persona també faci coses que siguin agradables per tu. I en la base de tot això, tant el que rep el límit com el que posa, hi ha aquesta necessitat de validació que tenim quasi tots, no? Ens podem sentir invalidats quan ens posen un límit, o nosaltres podem tenir por de que l'altre s'enfadi i, per tant, ens sentim també la nostra validació posada en risc. Si no fem sempre el que l'altre diu, potser no ens estimarà, no? Aquesta necessitat de validació potser també seria un element que podríem dedicar-li un programa concret. Perquè és algo que està en la base de moltes dels programes que parlem.
La validació tema dels externa, límits,
Sí, buscar la validació, dipositar en l'altre algo que t'hauries de donar a tu, no? El sentir-te tu vàlid sense que els altres ens hagin de confirmar que ho som, no? I que els altres ens diguin alguna cosa que no ens agradi no faci trontollar el valor que nosaltres ens donem. No vol dir que no ens enfadem mai, que no estiguem mai tristos, però que tinguem una autoestima, una identitat i un sistema nerviós en equilibri que permetin, si hi ha moments que trontollem, que no caiguem del tot, no? Que no es posi en risc la nostra salut mental al final.
Doncs ja sabeu, que si voleu que abordem altres temes que us preocupin, us ocupin, us inquietin, doncs relacionats amb el benestar i la salut mental, doncs només us heu de fer arribar la proposta a través del perfil d'Instagram de la Vanessa, vanessa-parellada, o si no, els correus electrònics de la psicòloga, vanessaparelladatorres@gmail.com, o si no, aquí, al correu de la redacció, info@radioilla.cat. Com sempre, Vanessa, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.